tots, vaja, Casa Mitjana. Senyor Bruno Salvador, té la paraula.
Sí, senyora alcaldessa, gràcies. Bien, son dos preguntas. Una es relativa a la quema de contenedores que van teniendo lugar en San Cugat ya de manera regular y habitual. Por desgracia, ya no es noticia que se quema un contenedor. El contenedor tiene un coste aproximado de 700 euros. Llevamos 100.000 euros en el año 2013 aproximadamente en quema de contenedores. Yo creo que eso es un tema, ya empieza a ser un tema de ciudad. Quería saber qué medidas por parte del equipo de gobierno se van a tomar. Porque, claro, esto no puede ser. Incluso ya no es un tema económico, es que puede incluso poner en peligro pues a viviendas, vecinos, coches aparcados en la calle, ¿no? Es decir, saber qué medidas está implementando el equipo de gobierno o piensa implementar. Esto por un lado, y en segundo lugar, bien, se ha informado durante esta semana, al menos así me he enterado por los medios de comunicación local, que ya es definitiva, que ya es firme, vaya, la instalación de cámaras en la zona de Cantrabal y Canvialonga. Enhorabuena, ya hemos felicitado al equipo de gobierno en este sentido, pero bueno, no deja de ser una medida más, ¿no? No deja de ser una medida más que carece de la planificación necesaria, y en este sentido queríamos apuntar también, ya lo hice esta semana en una tertulia radiofónica, pero quería hacerlo en el pleno para que constara en acta, cuándo vamos a tener un plan de seguridad local, en qué calendario y con qué plazos. Y si es así, por favor, que confirme si en la próxima comisión informativa ya se nos va a dar esta información, tal com parece ser que s'indicó en la tertúlia. Gràcies.
Gràcies, senyor Salvador. Ha fet moltes preguntes, n'hem de concretar dues. Una, entenc que seria
medidas,
les mesures pels contenidors, sí. L'altra, la de les càmeres de seguretat.
No, càmeres de seguretat no, seran
doncs
por hechas,
és
plan de seguretat local.
Molt bé.
¿Cuándo y calendario? Gràcies.
Quan? Molt bé. Doncs li contestarà el senyor Carol.
Començar pel tema dels contenidors. Sí que és cert que hi ha hagut una sèrie de contenidors cremats en aquests anteriors anys. El 2012 estaríem parlant de 33, el 2013 106, amb un total de 82.000 euros, i 2014 portem 22. El problema que ens trobem és sobretot al nivell d'investigació que no hi ha un paràmetre igual en totes les cremes, és a dir, no hi ha un modus operandi que indiqui que hi hagi cap tipus d'acte vandàlic sistemàtic. Per tant, sí que hi hauria vandalisme per un cantó. Estem parlant dels contenidors cremats a les nits de Sant Joan o nits especial festa. Altres també són per negligència. Estem parlant de contenidors que poden tenir l'origen de les cendres a l'època del començament d'encès de les estufes o de les llars de foc. Es llença la cendra encara roent i no ets conscient perquè la capa de cendra superficial fa que no donis compte de que pot estar cremant, i l'altre un altre tipus d'imprudència. Per tant, no descartem, lògicament, cap de les opcions, ni vandalisme ni imprudència. El que farem a part de la policia local és augmentar la vigilància al voltant d'aquests casos. Al moment que se'ns detecti, tenint en compte que són contenidors per tota la ciutat, no podem posar en policia cada contenidor, però sí actuar amb rapidesa per un cantó per evitar que s'extengui, i per l'altre cantó investigar juntament amb els Mossos aquest tipus de modus operandi que puguem veure com a mínim en alguns contenidors algun tipus d'estructura similar a la de cremar-los i poder detectar la persona que ho està fent. Per tant, és el màxim en aquest cas podem treballar respecte al tema dels contenidors. Respecte al tema del pla local de seguretat, sí que som conscients de la necessitat de posar-lo. Hi ha una moció, com sabem, d'aquest mandat que el demanava. Estem treballant i el que estem fent és reforçar a nivell de personal el protecció civil per poder treballar en aquest pla local, i a la propera comissió informativa els hi portaré com estem treballant-lo, què és el que estem demanant i una miqueta com a mínim els plaços i, sobretot, la possibilitat d'incloure més persones per poder-hi treballar. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Domènech, té la paraula.
Sí, gràcies. És una pregunta per la senyora Cristina Paraire. Ens va convocar pel dia 26 a anar a veure una planta de biomassa, i tot el que hem rebut, o jo almenys he rebut, és que és de 8:30 del matí a 3 de la tarda, però ens enviarà més de, o com anem o què fem o on ens trobem.
Vol detall de la visita.
Si, només demano si ho enviarà. Si ho enviarà, doncs ja està contestat.
I
després una altra... Sí. És per vostè, senyora alcaldessa. Sí, ja sap el que li diré.
Sí, sí, té tota la raó. Sí, sí. Té raó i ho proposarem a la propera Junta de Portaveus. el canvi d'horari.
Cada plenari em diu el mateix, senyora Conesa.
Ho farem.
Gràcies.
Molt bé. Ah, senyor Benejam, té la paraula.
Gracias. Es por preguntar por el asunto de una sentencia que se nos informó que había que hacer un pago en la Comisión Informativa de Economía y para ello había que hacer un pago a unos hermanos que por un incumplimiento de un convenio urbanístico que se había firmado en julio de 2005 y que al final hubo una condena hace un tiempo, en el 2007, si no recuerdo mal, que condenaba a pagar a estos señores 180 euros diarios por hasta que se hicieran unas obras que les permitieran a ellos tener el terreno como convenía, ¿no? Como estaba establecido en el convenio. El incumplimiento de esta obligación que derivaba de una sentencia del año 2007 ha derivado en el pago de, si no recuerdo mal, más de 300.000 euros consignados en los juzgados, 374.940 en concreto. Y entonces yo quisiera saber de quién es responsabilidad el que no se hayan realizado esas obras, porque se han tenido que pagar 374.000 euros por culpa de esto. Es decir, si se hubieran hecho aquellas obras, en el momento que la sentencia lo dictaba, no hubiéramos perdido 374.000 euros que teníamos, ¿no? Y que se podían haber destinado a otra cosa. Quisiera saber el por qué no se ha hecho en todo ese tiempo el cumplimiento de esa sentencia. Gracias. Y otra pregunta, el asunto de Reostat. Quisiera saber cómo está el asunto de Reostat, si se ha conseguido cobrar el importe, para saber más o menos cómo está, si hay alguna novedad.
Molt bé. Sí, li contestarà si pot.
Ja sí, 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 que puc. Sí. No és ben bé així com diu vostè. Sí que és cert que hi ha una quantitat total a pagar de 300 i pico mil d'euros, sí que ve de l'any 2005. Sí. El cas és que l'Ajuntament va fer unes obres d'urbanització que posteriorment el jutge va considerar que no eren les adequades perquè el solar tingués les condicions de solar. I és a partir de la data en la qual es va fer la primera sentència, que diu ens obligava a urbanitzar i l'Ajuntament va urbanitzar, però són els criteris que vam fer servir nosaltres per urbanitzar, que consideràvem que estaven urbanitzats, posteriorment el pèrit va considerar que no eren les condicions òptimes. I per tant la sentència ens condena a pagar des de la data de la sentència de l'any 2005 una quantitat diària fins que el pèrit va acceptar les condicions d'urbanització del solar que ens va obligar a la sentència a fer.
Però a les sentències es detallaven ben bé les condicions en les que estava de...
No, deia que havia de tenir la condició de solar. Mm-hmm. I la condició de solar consisteix en unes obres d'urbanització, l'Ajuntament va fer unes obres d'urbanització i posteriorment el jutge a través del pèrit va considerar que no tenien les condicions d'urbanització necessàries.
I vostès van impugnar aquesta parcial?
Nosaltres vam impugnar aquesta policial.
Sí.
I la van perdre. I vam perdre.
Sí.
Hi ha una diferència de criteri entre els tècnics municipals del que s'entén per solar, no?
Sí.
No, de les condicions d'urbanització. L'accessibilitat, l'accés rodat i les condicions d'emergència per al cas de bombers. Perquè ha de tenir en compte vostè que hi ha, és un carrer que és una via cívica i que té sortida per tots dos costats, tant els dos carrers ara no el recordo, però les condicions d'accessibilitat i d'evacuació de bombers nosaltres consideràvem que les complia, el jutge va considerar que no. Hem hagut d'acatar la sentència.
Exacte.
D'acord. I el segon tema de Reostat?
Segon tema de Reostat, li buscarem la documentació i l'informarem abans del proper ple, que no sabem com estem de... consultar amb els serveis jurídics.
Vale.
Senyor Calderón, té la paraula.
Gràcies. Jo tenia una... són dues preguntes sobre un mateix tema, però que engloben diversos àmbits. I parla d'uns llogaters que tenim a Can Solà, que primer havien de ser el Razmataz del Vallès, després van ser la Sala Oboken i ara és el Teatre Sant Cugat. Referent a tots aquests canvis, com a ajuntament i com a persona que cobra el lloguer, perquè al final... també es va signar un conveni, també... dues preguntes molt clares. Una, com queda el conveni després de tots aquests canvis de mans que hi ha hagut a la sala de concerts, i en segon lloc, si hi ha hagut algun tipus d'impagament d'aquest lloguer, perquè clar, si la gent marxa o deixa, no sabem ben bé què és el que està passant allà. Llavors, saber aquestes dues coses.
Té la paraula per respondre el senyor Granger.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, els convenis es fan entre, generalment entre parts, eh? Llavors, quan una de les parts ja no hi és, doncs, lògicament, doncs, aquell conveni de cau, eh? Aleshores, l'altra pregunta que em feia, em sembla que vostè em deia si hi havia hagut impagaments en el pagament del local. No hi ha hagut impagaments i està absolutament al dia.
Gràcies. Senyora Casamitjana, té la paraula.
Bé, a nosaltres ens agradaria saber si tenen o què tenen previst fer amb el entretallers després de la desgràcia que va passar a Mercantic, de manera que ells no poden estar situats allà, si alguna manera, o si està previst on se situaran, com actuaran i què farem a partir d'ara amb entretallers. Gràcies.
No li podem contestar, sabem que s'està treballant, el que ho sabria bé és el senyor Escura, però malauradament estava amb febre i no ha pogut assistir al ple, però els mantindrem informats, eh? Però evidentment estem treballant amb aquesta qüestió. El senyor Bea té la paraula.
Sí, bé, la pregunta que anava a fer l'ha fet el Joan, només no, i no és amb mala llet, però què més ha de passar perquè reconeguem que l'hem pifiat, no passa res, tothom s'equivoca, i comencem a intentar pensar una cosa nova, ja, potser fer una sala autogestionada pels grups, per exemple, sense haver de pagar, sense haver de fer més inversió, ho dic perquè crec que, no? Vull dir, ens anem enterant per la premsa de les noves coses, això del teatre, a mi em vaig pensar que era una broma, de debò, eh? Vull dir, vaig veure teatre, doncs no sé què més ha de passar perquè comencem a replantejar el tema de debò.
Gràcies, senyor Granger, té la paraula.
Molt breument, el que ha de passar és que vostès arribin a entendre exactament què és allò, exactament. I és que nosaltres tenim llogat un local senzillament amb una persona que va posar doncs, una sala de concerts en el seu moment. Doncs és senzillament això. Aleshores, aquest local ha tingut la vida doncs, comercial, doncs, que malauradament a vegades tenen molts altres locals. Doncs, tenen una vida doncs, que s'acaba per circumstàncies i torna a començar un altre projecte. Això és senzillament el que passa al local de Can Solà i sense més. Vostès sempre li volen donar una dimensió com si allò fos un espai públic gestionat públicament, en quant no és així.
Gràcies, senyor Bea. Digui.
Sé perfectament que era això, vull dir, un dia es va revelar, no és la sala de concerts, d'acord, però el que es va vendre era una sala de concerts i al final fem això com a pedaç. O sigui, també sé perfectament el que és i sé perfectament com se'ns ha venut tota la història. L'únic que dic és que més enllà que sigui un espai privat, bueno, un espai on hi ha gent que desenvolupa la seva activitat privada, es va dir, quan es va fer el conveni, doncs, que es prioritzarien grups locals, sí. Coses d'aquestes. I totes aquestes coses segueixen sense complir-se. I aquesta és la qüestió. O sigui, no sé què fotran ara amb el teatre, abans era una discoteca, o no sé què. O sigui, sé perfectament què és i no cal que se'm donin lliçonetes perquè sé perfectament el que és. I ho he preguntat moltes vegades en aquest ple. I l'únic que dic és que és una estafa, això, ja està. No tenim ni la sala de concerts pública, ni tenim una sala on es prioritzen els grups locals, ni books d'assaig, ni res de res, ja està.
Gràcies. De tota manera, senyor Bea, jo crec que nosaltres sí que li hem contestat en aquest sentit i fa temps, i jo recordo haver donat aquesta resposta, és a dir, nosaltres amb la situació que hem tingut aquests 3 anys no afrontarem una sala de concerts pública, no ho farem. Que vam fer un conveni amb un privat al que li vam llogar des de Promusa una sala i que aquest privat s'avenia en aquest espai privat poder-hi possibilitar que grups doncs, de Sant Cugat hi toquessin o que entitats hi anessin, etc. Sí, però en cap cas, no, està clar, no era un projecte d'una sala de concerts. Jo crec que això sí que ho hem dit i ho hem explicat en diverses ocasions. Que ens hauria agradat que fos d'una altra manera, segur, a vostès segur, i a nosaltres de ben segur també, però malauradament la situació econòmica i la situació del context és la que és, i per tant no hem, diguéssim, apostat per aquesta sala de concerts pública. Però els hi hem explicat sempre així, em sembla. Em sembla, eh? Des de que no va sortir el projecte de sala de concerts pública, hem mirat d'explicar sempre que el que hem fet és llogar un espai a un privat i intentar conveniar que aquest privat donés hores pels grups locals i donés hores per la ciutat. Això és el que hem mirat d'explicar.
Sí. Home, sí, home, quan l'evidència va ser-hi, quan l'evidència que no era una sala pública era tan evident, tan evidentment evident, als ulls de tothom, doncs clar, clar que van dir la veritat, o agraïm-la que ens diguessin la veritat, almenys. Però era una sala de concerts, una sala de concerts pública, fins que no ho va ser, ja està. O sigui, el relat ens en recordem i no passa res. Només dic que hi ha, a més hi ha altres alternatives, i això ho hem plantejat moltes vegades quan hem parlat de la sala de concerts. Hi ha alternatives que són l'autogestió, per exemple. A Manresa autogestionen una sala, els col·lectius, i paguen un lloguer, i s'ho gestionen ells. Per què no es pot parlar amb grups de músics locals o gent que vulgui assajar si pot fer alguna alternativa? Per què no li costi ni endur a l'Ajuntament? Per què no plantegem aquestes coses? No ho fem i tenim una cosa allà que no... Bueno, que no ens... És que no hi va ni Cristo, vaja. És que...
Sí, però la inversió l'ha fet un privat i s'ha de pagar. Llavors, l'opció que tenim és que o paguem aquestes obres de doncs, il·luminació, insonorització, fer un escenari, les barres del bar... O sigui, paguem i després... ho lloguem nosaltres directament a les entitats, però evidentment això s'ha de pagar. Llavors, el que nosaltres hem mirat d'explicar és així. Llavors, el relat, jo estic d'acord que en un moment determinat va ser un, però va haver-hi un moment que ja va quedar molt clar que el relat era un altre. I jo potser tinc mala memòria, però jo crec que jo mateixa vaig dir que no apostaríem per una sala pública en aquests moments. I per tant, bueno, que ho podem replantejar, que ho podem pensar, sí, però és la realitat que tenim. Senyor Prost, té la paraula.
Gràcies. Un prec i una pregunta. El prec és que em sembla que després de 3 anys, ja sé que abans feies broma entre cometes, Mercè, és el ple que he sentit segurament més castellà després de 3 anys. En tot cas, hi ha algú que ho ha volgut disfressar de bona educació, només plantejar que no intentem no perdre un llençol a cada bugada ni caure en el joc que volen alguns. I l'altra és una pregunta pel Joan Puigdomènec. No és la primera ni em sembla que per desgràcia serà l'última vegada que ho preguntarem. El dia 12 de març vam tornar a veure militars a Collserola, concretament a una zona de la Floresta, dins el parc natural, i davant d'una pregunta que se'ls va fer una pregunta en un cotxe, bueno, en algun cotxe del Consorci, se li va dir que n'eren conscients i que tenien, venien a dir que tenien permís. Bé, ens agradaria saber exactament com està la situació i si realment, bueno, si realment és veritat que des del Consorci això es valora no amb bons ulls, però si no hi ha res a dir.
Gràcies.
Doncs la veritat és aquesta, diguem-ne. Des del Consorci del Parc de Collserola ens expressen que tenen molt poques possibilitats de diguéssim, de redreçar aquesta situació. L'única, diguéssim, des d'un punt de vista possibilista, és que el pla d'usos que s'està treballant del Parc Natural inclogués determinades prohibicions segons en determinats tipus d'activitats. Però si no és a través del pla d'usos, això és manus militari, diguem-ne.
Gràcies. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Parlem d'accessibilitat. L'altre dia vam tenir l'oportunitat amb dos membres de la taula de discapacitats anar al cap de Can Mates, jo a peu i ells amb el vehicle, amb la moto, amb el vehicle que ha adaptat per poder anar. Existeix una dificultat gran per pujar i baixar, no existeixen biaixos en molts de les voreres i per tant la situació els obliga a anar per la vorera, anar per la calçada, pel carrer, cosa que és evident que és un perill tant per ells com per als cotxes que estan circulant, especialment per ells. Parlant d'això, hem tingut de Valldoreix.
Valldoreix.
Sí. En tot cas, entraria dintre la nostra zona la problemàtica que els hi adreço, suposo que Valldoreix és el mateix perquè continua en recte. Arrel d'aquesta situació vam estar parlant també amb 3 persones que no se'ls hi va deixar pujar l'autobús, el nostre autobús, amb la cadira aquesta, amb la vehicle que comentàvem. Jo entenc que deu ser alguna acció del conductor o conductora de caràcter unilateral, però sí que els vull posar sobre alerta aquest tema i en tot cas que el mirem perquè no pot ser que sigui aquesta la norma en qualsevol cas, i si no és la norma sí que fora interessant de veure què ha passat i per què aquesta actuació ja entenc que inhumana. Per tant, en tot cas és un prec, tot plegat seria un prec. D'altra banda, la pregunta, que no sé si es pot respondre ara o en el marc de la comissió informativa, és com estan les negociacions o les contactes, converses amb l'AMB, amb l'àrea metropolitana, respecte al vial de cornisa, el seu pas per la Floresta i les actuacions que hem realitzat des d'aquest Ajuntament.
Molt bé, doncs entenem el prec i prenem nota. Havíem tingut ja coneixement d'alguna situació que se'ns havia donat fa un parell d'anys o tres anys amb la comissió de persones amb discapacitat i ens havien fet arribar que havia passat això amb algun conductor d'autobús i havíem passat doncs, la corresponent queixa a l'empresa, però ho tornarem a fer. En tot cas, si necessitem més detalls ja us ho demanaríem. Té la paraula el senyor Casajoan.
El dimarts que ve hi ha Consell Plenari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i un dels punts de l'ordre del dia és aprovació inicial de la supressió d'aquest vial d'enllaç entre Cerdanyola, Sant Cugat i Molins de Rei.
Moltes gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, són dues preguntes. La primera no sé si adreçar-la al senyor Puigdomènech o al senyor Tizón. Respecte a la coberta de l'antiga piscina del costat de la pista Méndez, que sembla ser que ha estat motiu de conflicte. El senyor Puigdomènech ens anunciava en un consell de barri que serviria per tapar, possiblement que hi havia moltes possibilitats, que servirien per tapar la pista esportiva de les Planes, i preguntat a comissió informativa, el senyor Tizona ens deien que ens va dir que no, que no podia ser perquè tècnicament no era possible. La pregunta més enllà d'això és perquè si no hi ha comunicació en l'equip de govern, però la pregunta més enllà d'això és saber si tindrà alguna utilitat aquesta coberta. Aquesta és la primera. I la segona pregunta és arrel del pla de mobilitat aprovat, ens agradaria saber quan podrem disposar d'una cronologia, sabent que està fet en dues fases. Ens agradaria saber, ja no les fases, perquè estan... Sí?
Gràcies, senyor Soler.
No havia acabat, estava esperant que acabessin vostès.
No, vol les fases, si...
Les fases ja les tenim. Volem saber el cronograma d'execució del pla de mobilitat amb la primera fase i amb la segona fase. Gràcies.
Doncs en relació al tema de la coberta, s'està estudiant. O sigui, si la coberta es pot recuperar, doncs intentarem utilitzar-la. Però això ho hem valorat, s'està valorant per part dels equips tècnics i s'ha de veure si realment és reutilitzable. Està guardada i, per tant, quan tinguem més informació, doncs li podrem explicar. I en relació al cronograma, doncs mirarem de facilitar-li quan el tinguem a punt. D'acord? Digui.
Sí, el tema de la coberta.
Sí. Sí, digui.
El tema de la coberta, s'està estudiant la possibilitat d'utilitzar les Planes?
S'està estudiant la possibilitat
de... Perquè el senyor Tizón va dir que no era impossible.
No, si és possible utilitzar-la, i per tant donar-nos la seguretat de que serà una coberta que garantirà uns usos possibles a dintre. I això és el que s'està estudiant. Sí? Molt bé, doncs gràcies a tots, s'aixeca la sessió.